El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Diumenge se celebra el Dia de la Mare, una jornada que és molt especial per alguns, però que pot ser un autèntic mal de cap per d'altres persones. Per exemple, ho passen especialment malament les persones que estan a la recerca d'un embaràs que no arriba. I és que atenció, perquè les dades diuen que un 15% de la població té problemes de fertilitat i que pràcticament un de cada 10 nadons que neixen a dia d'avui a Catalunya són fruit ja de tractaments de fertilitat. Volem abordar aquesta qüestió conversant amb la doctora Ainhoa Coco, experta en fertilitat i de l'equip de reproducció assistida de Deixeus Dona, que visita la Clínica del Vallès aquí a Sabadell. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, Mireia. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Repassàvem aquestes dades, aquests percentatges, aquestes dificultats que tenim avui dia com a societat. Com les podríem explicar? Per què ens està passant això?
Bueno, bàsicament el motiu principal és per un motiu social, perquè estem demorant l'edat de maternitat i cada vegada ens decidim més tard a ser mares. Aquest és el principal motiu.
Clar, l'edat de maternitat, segons diuen les dades, està a l'entorn dels 32-33 anys. A partir de quan la fertilitat de la dona realment va en descens, per dir-ho d'alguna manera, o comencen a arribar aquestes complicacions? Li dic perquè es parla molts cops de l'edat, però a partir de quan, per dir d'alguna manera, arribem a aquesta edat límit en què realment la situació ja es complica més?
Mira, hem de tenir en compte que les dones, totes les dones, naixem amb una dotació d'ovocits fixa, amb la nostra motxilla d'ovocits. I ja des del moment en el que naixem, aquesta reserva ovàrica, aquesta motxilla d'ovocits, no fa més que disminuir. Sí que és veritat que és a partir dels 35-37 anys quan aquest descens comença a accelerar-se, quan aquest descens comença a ser més important. I és important tenir en compte que no només disminueix la quantitat dels ovocits o dels òvuls que tenim, sinó que el més important és que disminueix molt la qualitat. I és per això que a mesura que ens anem fent grans, tenim menys probabilitat de quedar-nos embarassades i hi ha també més probabilitat de que aquests embarassos no evolucionin correctament.
Factors ambientals també n'hi haurien? És a dir, això que es parla tant de la contaminació podria estar tenint també incidència en la fertilitat?
Sí, cada vegada s'està veient i s'estan traient més estudis de com també tots els temes ambientals, l'alimentació, els disruptors endocrins, com tot això pot afectar també a nivell de la nostra fertilitat.
Per tant, aquí caldria prendre mesures a nivell estatal, segurament, per posar fil a l'agulla en aquesta qüestió. Li dic perquè les dades diuen també que hi haurà moltes dones que ara mateix volen ser mares i que finalment no ho podran ser, no? També per tot aquest context social i biològic i de salut, no?, que hi ha a l'entorn. Llavors, caldria treballar-ho directament, aquesta qüestió?
Home, jo crec que és bàsic, sobretot, com a mínim, que totes les dones tinguin la informació. I al principi jo crec que és molt important sobretot el tema de l'educació, de que ens parlen molt d'anticoncepció però no ens parlen molt d'aquest tema. Llavors jo crec que afortunadament cada vegada hi ha més consciència, però jo crec que és molt important el tema de l'educació, ja des de inicialment, i també tenir en compte que hi ha opcions, perquè si una dona no es planteja ser mare a curt, mig plaç, també hi ha opcions com podria ser una preservació de la fertilitat, és a dir, que tractaments i opcions n'hi han. Jo crec que el més important és l'educació i la informació.
Quan una parella no pot tenir criatures o li costa tenir criatures, a partir de quin temps d'espera cal començar a consultar i començar a buscar ajuda?
Nosaltres recomanem, si és una parella jove, per sota de 35 anys, recomanem començar a fer un estudi una miqueta més actiu a partir d'un any de búsqueda d'embaràs. Si és una parella amb el que la dona té més de 35 anys o sabem que hi ha algun factor de risc associat, com pot ser alguna malaltia tipus endometriosis o síndrome d'ovari poliquístic, alguna altra condició que sabem que sí que ens pot estar afectant a nivell de fertilitat, recomanem els 6 mesos. Començar a fer un estudi.
Uh-huh. Per tant, analitzar-ho en aquests casos. A partir d'aquí, quins tractaments hi ha disponibles? Què pot fer aquesta parella que es troba en aquesta situació? O aquesta persona sola que es trobi en aquesta situació, que això
exacte,
també passa.
Sí. De tractaments n'hi ha de diferents tractaments. Hi ha tractaments més senzills i tractaments més complexes. Al final és molt important individualitzar cada situació. Si es tracta, com tu dius, d'una dona sola, si es tracta d'una parella femenina, si es tracta d'una parella heterosexual que porta temps buscant embaràs, en funció de l'edat de la dona. Òbviament també hem de tenir en compte el factor masculí en el cas que sigui una parella heterosexual, perquè tenint en compte el factor masculí decidirem si val la pena potser fer un tractament amb una inseminació o si val més la pena passar directament a una fecundació in vitro.
aquests termes que els fem servir molt, però què volen dir exactament? És a dir, què és una inseminació, què és una fecundació in vitro?
Així, a grosso modo, una inseminació és el tractament més senzill de tots, en el que simplement el que fem és controlar com l'òvul o l'ovocit de la dona va creixer, el folicle de la dona va creixent durant el mes, i en el moment en què sabem que aquest folicle ja està llest per ovular, provoquem de manera programada nosaltres l'ovulació, i en el moment que sabem que aquesta dona està ovulant, l'únic que fem és introduir una mostra, o bé ja sigui de la seva parella, o una mostra de donant, en el cas que sigui una dona sola o una parella femenina, amb l'objectiu, és una tècnica molt senzilla, amb l'objectiu que aquells espermatozous que estem introduint arribin a fecundar l'ovocit que està ovulant. En el cas de la fecundació in vitro és un tractament una miqueta diferent, una miqueta més complexa, en el que volem estimular els ovaris d'aquella dona amb l'objectiu d'intentar recuperar el màxim d'òvuls possibles, i aquests òvuls s'inseminen posteriori en el laboratori, és a dir, es fa una extracció que es diu l'extracció folicular, l'extracció d'aquests ovòcits en el quiròfan amb una sedació, i tots els òvuls que recuperem d'aquesta dona s'inseminen a posteriori en el laboratori, ja bé sigui amb la mostra de la parella o amb la mostra del donant, i es creen uns embrions que posteriorment es tornen a transferir dins de l'úter de la dona.
Mm-hmm. Entenc que cada vegada, no, amb un procés també que no deu ser senzill, no, el procés de tornar a col·locar o de col·locar aquest embrió ja dins de l'endometria de la dona.
Sí, el procés de la transferència sol ser a nivell físic la part més senzilla, perquè al final simplement consisteix en introduir un catèter molt petitet a través de l'úter de la dona i deixar-lo dins, però sí que és, a nivell emocional és la part més difícil, perquè és la que realment després ve els 10 dies d'espera per tenir els resultats. Però en general sí que són tractaments que comporten un important cost emocional, físic, òbviament també econòmic, en el que les dones moltes vegades han de fer tractaments que són per via subcutània, és a dir, que s'han de punxar elles la medicació a casa, que implica que han de venir a fer controls a les clíniques cada 2 o 3 dies, que implica que a vegades han de passar per quiròfan, és a dir, són tractaments complexes.
Mm-hmm. I tot això, perquè ara parlava vostè de la part emocional, aquí hi ha una càrrega evident emocional, que és la que ens porta a parlar-ne avui, no? En el marc d'aquest Dia de la Mare, que diumenge hi haurà un bombardeig constant d'informació, que segurament serà molt dur, no?, per totes les persones que puguin trobar-se mm-hmm. en aquest procés, doncs, de recerca d'un embaràs. Com es treballa aquesta part emocional?
Nosaltres, en concret, a la nostra clínica tenim una unitat especialitzada de psicologia. És una unitat en la que oferim 2 visites de manera gratuïta a totes les dones que fan tractament, amb l'objectiu una miqueta d'oferir tot aquest tipus d'acompanyament, perquè som conscients de que són processos relativament costosos.
I a l'hora de donar aquesta informació, també entenc, a l'hora de comunicar-se amb les pacients, d'explicar, imagino aquesta trucada després d'aquests 10 dies d'espera, tot això es treballa també d'alguna manera concreta per donar aquesta informació de la manera que pugui ser, no sé si dir agradable o més fàcil per la persona que la rebi?
Sí, òbviament intentem fer un acompanyament el més proper possible, intentem també que les dones tinguin sempre una única persona de referència, que això també fa que aquest acompanyament sigui més fàcil i tinguin una confiança amb el seu metge de referència, que fa que quan hi hagin resultats negatius també intentem anar tots a una.
Per tant, hi ha tota aquesta part emocional també que es treballa directament en tots aquests tractaments. Doncs moltíssimes gràcies a la doctora Ainhoa Coco, experta en fertilitat de l'equip de reproducció assistida de Deixeus Dona, per haver-nos atès avui per parlar d'aquesta part psicològica a l'entorn també del Dia de la Mare. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.